A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
10 i 22 minuts, Rossinyol moriria el 1931, però l'article de l'Eco d'aquesta setmana de Vinyet Penyella dedicat al centenari de l'homenatge que se li va fer a Sitges un 10 de gener del 1926 comença amb una de les seves màximes i mals pensaments que és, diríem, intemporal. Aquell a qui fan un homenatge ja pot preparar-se un ínxol. Ho va deixar per escrit Rossinyol l'any 1927, moriria el 31. Els dèiem fa uns minuts que val molt la pena, i també em fa prou referència a la vinyeta al seu article de l'Eco, que llegeixin, ara que tenim tot aquest món del Sitges Arxiu Digital a l'abast, el número 94 del setmanari La Punta, del 17 de gener del 1926, dedicat a l'homenatge a Rossinyol, amb una extensió de 4 pàgines d'articles. Un homenatge que és descrit a la portada d'aquesta manera: solemnial, gloriosa, impossible de descriure, fou la festa de diumenge. Mai havien vist a Sitges tanta gent, ni per la festa major, ni tant d'entusiasme. Necessitaríem una munió de planes de La Punta per ressenyar la jornada, que tindrà de gravar-se en les pàgines més brillants de la història de la vila. De bon matí començaren a arribar forasters en tots els trens, en autos, camions, cotxes i tota mena de vehicles. No cal que els diem que el setmanari recull el discurs de Segarra, recull el discurs de Rossinyol, recull el menú que se'ls va oferir a l'Hotel Subur per més de 450 comensals. No hi cabia ningú més, diu la crònica. Entreteniments, arròs a la milanesa, peix a la Subur, carn decorada, així ho diu, gelats, pastes i fruita, vi Subur, codorniu extra i cafè moca. I entre les paraules de Rossinyol, aquestes. Víctor Balaguer, gairebé sempre que parlava en actes semblants, començava així els seus discursos: profundamente conmovido, como ya he dicho otras veces, Rossinyol va dir: jo no dic que estigui profundament conmogut, perquè si fos així no podria estar aquí, però sí que estic emocionat, agraït a tots i per tots, començant per aquella sentida manifestació que m'han fet els reclosos en passar el tren per davant de la presó. I va acabar amb un brindo per la comissió organitzadora d'aquesta festa, per Sitges i per Barcelona. Vinyet Penyella, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i bona hora.
Quina festassa, mare de Déu.
Va ser un esdeveniment important, d'aquests que, bueno, ja veus, 4 pàgines de La Punta, i el número següent encara en parlava, i el que va venir després també.
Però un escàndol d'homenatge, per ocupar tantes pàgines i amb aquests elogis incomptables, perquè tots els articles són així, Els hem llegit, sí. Dos paràgrafs, però tot és així. Començo, si de cas, perquè ens resultarà bo contextualitzar una miqueta. La Punta va prendre un paper en aquest homenatge que no va prendre l'Eco.
Per dues raons. Primera, perquè La Punta, evidentment, és un setmanari de caràcter catalanista, de caràcter obertament oposat a la dictadura de Primo de Rivera, i a més amb una gran voluntat cultural, però sobretot també perquè hi havia un personatge que n'era redactor i que a més va ser la cara visible de Sitges, que era en Salvador Soler Forment. Uh-huh. Aleshores, aquest homenatge té la doble característica, com també es diu en aquest reportatge que hem fet, que d'una banda constitueix l'homenatge de Catalunya, és a dir, de tot el país, no de Sitges, tot el país, a Santiago Rossinyol, i també té un caràcter d'oberta contradicció, contraposició, crítica, oposició a la dictadura de Primo de Rivera. L'Eco, evidentment, doncs, a part de ser el setmanari del Retiro, era el setmanari on publicaven doncs, monàrquics i socialistes i conservadors, començant pròpiament per redactors de l'Eco, i aquest homenatge doncs, el van veure, diguéssim, es va agafar
canviat.
Amb el pas canviat. Aleshores, d'una banda, no podien desdir-se dels elogis a Rossinyol, doncs, que tota la vida, o gairebé tota la vida, li havien dedicat, però d'altra banda, esclar, el caràcter de l'homenatge a la penya de l'Ateneu, que era la veu cantant que havia posat en marxa aquest homenatge, que eren personatges no gens afins a la dictadura, això els venia molt a repel, molt a repel. I fixa't que una de les... El primer article que dedica l'Eco en aquest homenatge diu que els de la penya de l'Ateneu que s'han apropiat, aquests catalanistes que s'han apropiat de... perdó, de la vida cultural i tal, ara que doncs, els hi ve de gust promouen aquest homenatge, no? És a dir, la primera frase és allò, una bona defensa és un bon atac. I tiren a la línia de flotació. I després, doncs, evidentment, també veiem una gran absència de les autoritats locals, que no hi són, que no surten esmentades en cap moment. Si t'hi fixes, sí. ni a la punta ni a l'Eco. I això vol dir alguna cosa, vol dir doncs, la seva incomoditat. Uh-huh. Per tant, a mi també em venia de gust remarcar aquesta contradicció i aquest caràcter, diguéssim, doble de l'homenatge.
S'assenyala al principi de l'article de la Vinyet Penyella que aquest homenatge també agafa Rossinyol en un moment de la seva vida especialment delicat pel que fa a la salut, i no sé si també, i arran precisament d'això, especialment, no sé si dir, sensible en allò emocional.
Sensible emocionalment. Rossinyol, d'aquesta segona part de la dècada dels anys 20, entra en una fase, diguem-ne, ja de decadència física. Sempre havia estat delicat, això ja ho sabem, però això de viure amb un sol ronyó i de portar una vida més o menys transhumant, no precisament sana en el sentit estricte de la paraula, no? No feia esport, etc. No? És a dir, evidentment era un home molt sedentari, molt bevedor també. Aleshores, entra en una fase que físicament comença realment una etapa que acaba doncs, amb la seva mort l'any 31, de molta decrepitud. I a partir de 1925-26 això doncs, ja es nota d'una manera molt, molt evident. D'altra banda, bueno, l'any 27, per exemple, o 28, ara no recordo, mor el seu germà Josep Maria, i entra 27, em sembla, i entra, cito de memòria, i entra en una depressió molt considerable. I, de fet, Màximes i mals pensaments, crec que en parlarem molt d'aquest llibre, doncs no és només aquestes ocurrències tan divertides o no, que... com la que he citat aquí pel que fa a l'homenatge.
Home, aquesta és lapidària,
eh? Bueno, n'hi ha moltes de lapidàries,
sí. Però vull dir, atemporal, lapidària, com es vulgui dir,
Sí, i n'hi ha unes quantes d'aquestes, és a dir, però fixa't que és a dir, més aviat un signe com d'humor que arriba pròpiament al sarcasme,
sí.
Moltes vegades.
Sí, d'humor molt negre.
I això es produeix justament en aquests últims anys de la seva vida. Jo recordo que quan vaig preguntar a en Ramon Planes si havia conegut en Rossinyol, que era amic del seu pare, Ramon em va dir, sí, clar, en Ramon Planes llavors tenia 20 i pocs anys, era un dels joves contestataris, primer del grup dels Amics de les Arts, després de l'Amic de les Arts revista i després del Centaure, En Ramon em va dir, diu, bueno, jo vaig conèixer un home gran, doncs molt ensupit, va dir. I no em va dir molt enudit perquè potser no era la paraula, però va fer un gest, diguem-ne, que era un home ensupit i acabat el que va conèixer ell.
D'acord, segurament perquè això, tothom havia viscut aquest Rossinyol deixat anar, no?
Sí, sí, és a dir, ja molt en aquesta fase, això... era venerable, és a dir, és l'article que explica la mita que s'ha coberta també en aquest reportatge. Era una persona doncs, bueno, que ja mereixia tots els homenatges i totes les coronacions agudes i per haver, però era una persona doncs, que estava en una fase doncs, no terminal, però en una fase de decadència visible.
A partir
però
del que...
evidentment conservava aquest tremp doncs, que fa que el 27 faci la seva última gran obra, després en va fer alguna més, I que la seva pintura, fixa't que és una pintura molt crepuscular, És quan pinta, per exemple, allà a prop de Girona, una imatge del riu Tordera, que és un riu crepuscular, quiet. No és d'aquests rius que pintava la seva joventut.
Mm-hmm. A partir del que dius, potser més d'on es podria pensar, home, doncs van trigar una mica, no?, a proposar un homenatge català a Rossinyol, que l'agafés ja en aquest moment de la vida.
No, perquè homenatges l'havien fet des del bon principi. El Juan Carlos Rodríguez, que també col·labora en aquest reportatge que hem fet, uh-huh, entre tots tres, de fet, és a dir, es va dedicar precisament a comptabilitzar i a parlar de l'opinió que el propi Rossinyol tenia dels homenatges, i en compte 23.
Tot i que diu que encara Catalunya n'hi hauria de fer algun, no?
Bueno, el que hauríem de fer és una altra cosa molt diferent, que és tenir un any Rossinyol, definitivament, i estem treballant perquè l'any 31, que fa 100 anys de la seva mort, uh-huh, a veure si definitivament podem tenir, doncs, un any Rossinyol a nivell de commemoració nacional. Jo tinc aquesta esperança, i tots els meus amics i companys de la societat Rossinyol, una de les causes per les quals ens hem constituït és justament per treballar per aquesta noble causa.
O sigui que Rossinyol gairebé se n'ha parlat més que no pas commemorat, eh?
Se n'ha parlat més que no pas estudiat a fons.
D'acord.
Encara hi ha molta anècdota, espúria, hi ha molt d'abaratiment de la seva figura i, bueno, evidentment, doncs, això no deixa de ser contraproduent i reduccionista, sobretot, no? És a dir, hi ha una imatge molt reduccionista, que moltes vegades és la que circula, que justament és la que no li fa cap mena de bé. Això que de vegades produeix menys, però encara de vegades llegeixes alguna frase i alguna opinió que dius, mare Déu senyor, no? I encara estem així.
Faig aquí una derivada molt petita. Li ha passat més o menys el mateix a Gaudí o no?
Ah, Gaudí?
Sí.
En Gaudí són figues d'un altre paner. Crec que jo no, d'alguna manera no em sento amb prou autoritat moral o intel·lectual per parlar de Gaudí, només per dir que és un geni i que és admirable i algunes quantes coses més, però jo crec que és diferent, diria que és diferent, perquè el personatge de Gaudí no dona per tant. Sí que és veritat que últimament hi ha hagut moltes queixes d'una determinada visió que s'ha donat també justament des de Reus, però diria que Gaudí s'ha popularitzat i potser s'ha frivolitzat en molts aspectes, sobretot en l'aspecte, doncs, bueno, aquestes reproduccions infames de la Sagrada Família en petit, etcètera, no? Però no obstant això, l'obra mateixa és monumental, és a dir, i aleshores, diguem-ne que desperta una admiració i una interpretació que jo crec que és diferent.
Uh-huh.
Veurem què ens depara aquest any Gaudí.
Està clar que sí. Tornem, per tant, a l'homenatge a Santiago Rossinyol i li demano la vinyet a veure si no es pot moure massa, perquè sento molt el soroll a l'entorn del mòbil i ens atabala una mica la conversa.
Ho sento.
Ja està.
Ho sento.
Això sí que és tranquil·litat, ara. Aquest homenatge a Rossinyol neix a partir de la iniciativa de...
D'un comentari d'en Màrius Aguilar, que en Josep Maria de Sagarra recull i el planteja el 1 de desembre del 25 a la seva columna de la publicitat.
Uh-huh.
I immediatament la penya de l'Ateneu, que és en Josep Maria de Sagarra, doncs es prodigava, i a la qual pertanyia també en Salvador Soler Forment, comenta el tema, i aleshores ràpidament es posa en marxa, perquè entre que en Sagarra en parla i es fa l'homenatge, passa un mes comptant que hi ha festes per entremig.
Sí,
per tant,
sí, sí.
És una cosa ràpida. El que és notable és que tothom ho agafa amb moltíssimes ganes. Això sí que és molt notable.
Això vol dir, no només amb moltíssimes ganes aquí a Sitges, sinó sobretot amb moltíssimes ganes a Barcelona.
A Barcelona i en moltes altres, en molts altres llocs de Catalunya, petits, mitjans o grans, que fan que la gent d'allà, doncs, això, agafi trens i vehicles per venir fins al dia 10 de gener.
Perquè es tenia...
Deia
si es tenia molt clar que Sitges havia de ser l'epicentre d'aquest homenatge?
Això no es va discutir mai de la vida. És a dir, això no es va discutir mai de la vida perquè el propi plantejament d'en Sagarra, doncs, era precisament, doncs, anar en comitiva de l'estació fins al Cau Ferrat, lliurar aquells llibres de plata i de bronze que són el Cau Ferrat, el despatxet, doncs lliurar-los amb en Rossinyol allà dintre i aleshores escoltar el discurs des de la finestra del cau per part del Segarra i del Rossinyol, però amb la sentada que hi va haver van haver de canviar de pla. I sobre la marxa se'n van anar al Greco. I per això l'homenatge és al peu del Greco, que és un altre lloc rossinyolià per excel·lència.
Amb una multitud enorme a l'estació, amb una multitud enorme al Greco, amb una multitud enorme a tot arreu, eh?
Es parla de 4.000 persones, i aleshores 4.000 persones un dia de gener a Sitges, en aquell moment...
Encara que fos diumenge.
Eren més que tota la població de Sitges, que hi havia 3.000 i escaig d'habitants. T'ho he imaginat, calcula això, més que per la festa major, com deia les cròniques.
Què es volia deixar clar en aquest homenatge? Més enllà de l'admiració, més enllà del reconeixement, què es volia deixar clar, no sé si dir, perquè quedés... en la història escrita de la vida de Rossinyol?
Doncs es volia deixar clar que Rossinyol havia estat, era un artista excepcional, perquè si et fixes en els articles, tant els més abrandats com els més equilibrats, com els més, diguem-ne, científics, per entendre's, els més crítics en el sentit cultural de la paraula, es volia deixar clar que era un gran creador i que se li havia d'agrair tot el que havia fet pel país. I aquí hi ha la segona connotació. És a dir, era un homenatge nacional. I no se'n va dir homenatge nacional perquè les circumstàncies de l'època no ho facilitaven, més aviat doncs, s'hauria encarregat de la manera que fos. El dia de Catalunya doncs, va quedar una mica més, diguem-ne, menys contundent, si vols. La paraula nacional té moltes més connotacions que la localització geogràfica, per entendre'ns.
I per tant... A partir d'aquí, haig d'entendre que aquest paper del Rossinyol inspirador d'activitats, inspirador de creació, el Rossinyol, com ho podem dir això, sacsejador de la vida cultural, era aquest Rossinyol que es volia, una vegada més, deixar palès davant de tothom?
Sí, sobretot en molts aspectes, és a dir, en Segarra, en el discurs, si el mires ja veus que parla de tot, és a dir, bàsicament parla de literatura. Després hi ha altres articles que parlen de pintura. En aquest cas, diríem que el Carient és una mica més literari que no fas artístic, però també s'esmenta, i molt, tota la seva capacitat artística. I a més hi ha una altra cosa. A partir d'aquest homenatge, entre el 26 i el 30, hi ha tot un dragoteig d'homenatges arreu del país, és a dir, arreu del país, vull dir, de Catalunya en aquest cas, gairebé poble per poble, o en molts pobles. Hi ha l'homenatge de Girona, el de Granollers, el de no sé què, és a dir, de molts llocs. Si tu mires el nomenclàtor, per exemple, de carrer Santiago Rossinyol a Catalunya, sí, n'hi ha pràcticament una a cada poble, però és que n'hi ha a Mallorca, òbviament a Aranjuez, òbviament a Madrid, a València, és a dir, en molts llocs, però a Catalunya n'hi ha pràcticament a cada poble, que és una cosa molt, molt admirable. I succeeix amb molt poques persones, potser amb en Verdaguer també. Jo diria que l'equivalència, diguéssim, allò que dèiem abans, la popularitat de Rossinyol, és equivalent a la de Verdaguer. És a dir, està en el mateix nivell.
A l'inici de l'article comentes que des de fa uns 25 anys, Rossinyol ja no tenia Sitges com a centre, havia marxat de Sitges al 1899 per raons de salut, i va tornar molt sovint entre aquest 1899 i el dia de l'homenatge i el 1926?
Sí, i va tornar sovint, el que passa que hi va tornar de manera diferent. Va tornar sovint, de tant en tant, i venia, també anava al Cau Ferrat, també anava a veure els seus amics, però diguem-ne que la seva activitat artística doncs, també canvia i s'assenyés molt a la literatura i s'assenyés molt a la pintura, però deixa de promoure activitats. I això és el que marca aquesta segona etapa llarga de Rossinyol a Sitges, que dura, de fet, tot el que ell diu durant el segle XX. És a dir, llevat d'alguna lectura que fa el Cau Ferrat, que en fa unes quantes, lectures de comèdies o de teatre o d'articles doncs, que havia escrit i que havia aquí a llegir els seus amics, llevat d'això, pràcticament no hi ha cap altra, diguem-ne, activitat promoguda. El que sí que vull remarcar és l'homenatge de l'any 18. L'any 18, quan el Cau Ferrat fa 25 anys, sí que es produeix un moviment important també d'homenatge. Hi ha unes fotografies molt boniques. També hi ha discursos, etc. no té res a veure, diguéssim, amb la magnitud de l'any 26, però sí que hi ha una cosa important, i és que a partir d'un article breu, però molt significatiu, de Josep Carner, doncs es produeix una reconciliació, jo interpreto que és així, entre modernisme i noucentisme en la figura de Rossinyol, perquè un noucentista com el Carner li reconeix tot el que ha fet el Cau Ferrat i acaba dient és que sense el Cau Ferrat no seríem el que som avui. Per tant, és una frase també molt contundent. Però llevat d'aquest moment i també del moment que el fan fill predilecte del 13, no, i algunes visites notables, per exemple, del Rubén Darío el 2012 i unes quantes més, és a dir, bueno, la del rei d'Espanya que ve l'any 29 amb motiu de l'exposició de Clavells, que també va al Cau Ferrat, d'algunes visites notables, algunes conegudes, altres no tant, doncs a partir d'aquí doncs es pot parlar d'un Cau Ferrat museïtzat, de fet. A veure, en el moment que en Rossinyol decideix comprar la col·lecció de vidre de l'Alexandre de Riquer i la ubica a la primera planta del Cau Ferrat, vol dir que aquella primera planta ja entra en fase de museïtzació, que és el que fa, anant-hi afegint tresors, per dir-ho en llenguatge de l'època, i aquell gran saló que havia estat el saló dels certàmens, dels saraus, dels concerts, ja no ho és, ja deixa de complir aquesta funció. Aleshores, és tot un procés molt, molt interessant. Per
Ens ve molt bé, i per anar tancant aquestes paraules de Josep Carner, perquè estem parlant de gener del 1926, a l'abril del 1926 sí. Naixeria l'Amic de les Arts. Els qui varen moure l'Amic de les Arts se sentien també interpel·lats d'alguna manera per aquest llegat de Rossinyol?
Sí. Els que van promoure l'Amic de les Arts no deixen de ser els fills dels primers amics d'en Rossinyol a Sitges, fills o biològics o espirituals, per entendre'ns. I tot aquest llegat del Cau Ferrat és un llegat, diguem-ne, que compta moltíssim en l'evolució de Sitges. Hi ha una frase que ara no recordo de qui és, que cito en els articles, hi ha qui parla que dels Sitges dels americanos s'ha passat als Sitges dels artistes. Aquesta és una frase molt interessant, perquè et denota exactament el caràcter, inclús publicitari, que arriba a tenir Sitges en aquest moment. És una vila d'artistes. És una vila que, arran de la presència de Rossinyol, doncs després es produeix també indirectament la presència de Diring, la reforma d'aquell barri i la construcció del complex de Maricel, etc. I això, evidentment, és un motiu d'atracció artística en molts aspectes. Aleshores, aquest pas doncs, és un pas important. I els de l'Amic de les Arts, evidentment, ho reconeixen i ho agraeixen i ho anostren, però, evidentment, tenen horitzons que van molt més endavant i, per tant, compta com a capital cultural, però no compta com a model estètic, evidentment.
Està clar.
I aleshores, l'evolució, o sigui, l'evolució és molt interessant perquè realment fan plantejaments molt diferents, fan plantejaments que entren dins del que seria una política cultural per Sitges, que aquest també és un tema doncs, que arrenca d'aquests anys 20, a partir de la influència de la Mancomunitat i de moltes altres coses, però ja estan en una altra òrbita. Molt interessant.
D'aquest homenatge en queda el testimoni, entre altres, a part de les fotografies i dels articles, d'aquest llorer tan magnífic, tan sensacional que hi ha al despatxet del Cau Ferrat, però fora d'això, d'aquest homenatge, públicament, privadament, en queden més testimonis?
Bueno, queden dues peces del museu, que és el retrat d'en Ramon Casas, sí. Aquell que hi ha damunt de l'escriptori, on te deixem les flors cada vegada que ens toca.
Aquest retrat que Benyet Panyella defineix com expressió de la melanconia també de Rossinyol en aquell moment.
Sí, és un retrat tristíssim, és a dir, en Casas, que era un mestre, el va retratar tal com el deia, i és un home trist. Un home que es mira la vida que ha viscut amb la tristesa de saber que s'ha fet gran, del temps que ha passat, de la gent que hi ha anat deixant pel camí, començant per Ramon Canudes i començant doncs, per Pere Romeu, també per altra gent, de l'Albenis, etc. I aleshores, evidentment, és un home trist, és un home doncs, que se sap que està doncs, en una fase, doncs, diguéssim, encarat cap al final. Això és una lectura absolutament humana.
Per tant, tenim el llaurer, tenim el retrat de Ramon Casas i el tercer testimoni d'aquest homenatge seria?
La premsa local.
La premsa local.
La premsa local. Jo el que he volgut, per la part que em pertocava en aquest reportatge, justament era parlar del paper de la premsa local. I fixa't que dedico més, potser més espai a parlar del posicionament de la premsa local i dels seus col·laboradors que no pas a parlar de l'homenatge en si.
Sí,
que, com
sí.
he dit molt de principi, podem consultar el Sitges Digital i allà ho tenim absolutament tot. És a dir, en aquest tresor digital que tenim, vaja, jo en soc una usuària permanent, sempre faig broma amb els seus autors i els dic que vull més coses allà, però en tot cas qualsevol persona hi pot accedir i pot disfrutar com he disfrutat jo, llegint i comparant el que diu el Lecu i el Baluard, per exemple.
Ho poden llegir tot a la punta, ho poden llegir tot a través del Sitges Arxiu Digital.
He dit el Baluard, però volia dir la punta.
La punta, queda perfectament entès. Hi ha aquests articles que apareixen a l'Eco de Sitges d'aquesta setmana, en especial el que Vinyet Penyella dedica a aquest homenatge, que el passat dissabte va fer 100 anys. Vinyet Penyella, gràcies una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.